Ràdio Estel. Són les dues del migdia.
Carta dominical de Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.
Aquest diumenge se'ns proposa sentir-nos més responsables per tal que la fam no continua sent el gran problema per a molts. Quan parlem de fam, expressem una tremenda mancança dels béns més bàsics i fonamentals per a una vida digna. Per això aquest diumenge la col·lecta de totes les celebracions es destina a la col·laboració amb la campanya contra la fam en el món, Responsabilitat de Mans Unides. Aquesta associació de voluntaris de l'Església Catòlica té la finalitat de promoure el desenvolupament dels països que treballen per superar les situacions causants de la manca de recursos i així per superar la fam. Els mitjans de comunicació molt sovint són missatgers dels greus problemes que sofreixen moltíssimes persones a causa de les poques possibilitats de desenvolupar-se pels seus únics mitjans. Problemes d'alimentació, de sanitat, de sequera, d'habitatge, d'educació, de mitjans de producció i comercialització són alguns dels reptes que cal afrontar amb més urgència. Mans Unides cada any proposa a cada diòcesi fer-se càrrec d'alguns projectes per afrontar la problemàtica i afavorir el desenvolupament de pobles i comunitats. Aquests projectes han estat molt estudiats i ofereixen totes les garanties per la seva realització. Aquests són els projectes que enguany ens han assignat a la nostra diòcesi: accés sostenible a l'aigua potable i sanejament bàsic a la comuna rural Ait Tanmil, a la zona de l'Alt Atles, al Marroc; millora de les instal·lacions educatives de primària en una zona rural, en una localitat petita, a 700 quilòmetres de la capital de Madagascar; construcció de 4 aules en una escola de primària a Paracou, al nord de la República de Benín; millora de les instal·lacions d'un internat femení rural situat a la regió de Odisha, al nord-est de la Índia. Se'ns convida a compartir amb el lema "Comparteix el que importa". Compartir ve del llatí, del verb llatí patire o partire, i de la proposició cum. És una fusió que significa partíem. Per tant, amb el lema s'indica que cal partir-nos allò que és important. I el que és important és tot allò que és vida per les persones. Aquest és el valor més essencial. I per això, la necessitat de compartir per afavorir de veritat la vida de les persones. Certament cal donar, però cal donar amb racionalitat i intel·ligència, no només els béns de primera necessitat, sinó sobretot els mitjans perquè les persones i comunitats puguin aconseguir per ells mateixos i amb el seu treball els béns que fan possible un millor desenvolupament i un augment de la seva qualitat de vida. De fet, cal reconèixer que nosaltres ja compartim alguns béns que ens permeten viure en una societat amb més o menys benestar i amb recursos. Tanmateix, la campanya d'enguany és invitació a compartir part dels meus béns, diners, col·laborant en els projectes esmentats a favor d'aquells que en tenen necessitat. Ens cal ser conscients que l'actitud de compartir no és només una qüestió de solidaritat, que ho és, sinó també de justícia. Col·laborem per fer que la humanitat esdevingui d'alguna manera més família de tots i la nostra terra es converteixi en casa comuna. Certament pot ser un somni, però un somni que es va fent veritat gràcies a la nostra generositat. I no oblidem els qui resem el Pare Nostre, que tots som fills i filles de Déu, i per això col·laborem per ajudar germans. Gràcies en nom de tots ells. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Per molts anys, princesa, ens fem vells i ens acostumem l'un.
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans.
Benvolgut pare i mare. Probablement una de les coses més lamentables en una vida.
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia.
Benvolgut, senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Foto de la Laura Roma. Moltes emoticones, un gif graciós, un acudit de la Laura, la Laura menjant pizza a Roma...
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu, acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Planta-li cara a la fam. Entra a mansunides.org i comparteix el que importa.
Ràdio Estel.
Magazine Clàssica, on barribarreig de música de tots els estils i totes les èpoques. Una producció de Ràdio Bisbal d'Empordà amb selecció i presentació de Jordi Sánchez. El control tècnic, Lluís Saif.
Avui començo amb un tema del barroc George Frideric Händel i es tracta d'un temps de dansa anomenat sarabanda. I he pensat que estaria bé mirar d'on ve aquesta paraula. Doncs resulta que la primera notícia que es té d'aquest ball és a l'any 1539 en un poema de Fernando Guzmán Mejía que es titula ni més ni menys que Vida y Tiempo de María Castaña. I probablement l'origen d'aquest ritme ve de quan els àrabs estaven encara establerts a Espanya. Doncs bé, aquest ball lent i sinuós va estar prohibit a Espanya a l'any 1583, amb la pena de 200 assots i 6 anys de galeres, els homes que fossin sorpresos ballant-la. I si eren dones, eren desterrades de per vida. Més endavant, i fora d'Espanya, aquest ritme musical es va posar de moda i va incloure la sarabanda més lenta o la folia més animada dins els temes musicals que formaven part de suites orquestrals de molts compositors italians i alemanys. D'aquí ve que Händel creés aquesta meravellosa música sense perill de ser assotat ni haver d'anar a galeres. Ara reculem el temps del classicisme, el segle XVIII, però ara serà un compositor català, Josep Duran, compositor nascut a Cadaqués i que va viure entre els anys 1726 i 1802. Josep Duran és conegut com un dels principals exponents de la introducció de l'estil italià a Catalunya i a Espanya en general. Va ser cantor de la Capella de Música del Palau de Barcelona i de ben jove va anar a Nàpols per formar-se en l'estudi de la música i a l'any 1756 és anomenat mestre de capella del Palau de la Comtessa de Barcelona i, en dos anys abans de morir, va ser el mestre de capella de la Catedral de Barcelona. Ara escoltarem els tres temps seguits d'una petita sinfonia d'aquest autor empordanès. Thank you. Alguns compositors simfònics del segle XX han treballat per encàrrecs de grans produccions cinematogràfiques. De fet, ja ho havien fet molts altres compositors per a les pel·lícules mudes. Cada època va marcada per les circumstàncies. I si al segle XVII eren els nobles que donaven feina als artistes, al segle XX són, entre altres, el món del cinema qui pren el relleu. John Williams va rebre l'encàrrec de posar música a la pel·lícula La llista de Schindler. L'home de negocis alemany que reté a la seva fàbrica un gran nombre de jueus, evitant que siguin enviats a diferents camps de concentració. Aquesta música, amb moltes referències de melodies jueves, va servir per envoltar el dramatisme d'aquesta història. John Williams ha estat el compositor de moltes altres bandes sonores de pel·lícules ben diferents, com ara Tiburó, E.T., L'extraterrestre, Superman, La guerra de les galàxies, Parc Juràssic i aquesta que escoltarem ara.
Thank you.
Ara continuem en el món del cinema. Algú potser recorda la pel·lícula francesa amb la història d'aquell conserge d'un internat que aconsegueix formar un cor amb els alumnes i que, tot i que els nens estan contents, canten bé i són valorats per la gent que l'escolta als seus concerts, és acomiadat sense rebre cap mena d'explicació per pura malevolència del seu director. Doncs ara escoltarem una de les cançons d'aquest cor, que ha donat la volta al món. De fet, el cor que cantava les cançons és una agrupació coneguda com Les Choristes, els nens del cor, famós a França i que després d'aquesta pel·lícula varen tenir l'ocasió de voltar pel món amb el seu repertori. Ara escoltarem una d'aquestes cançons que, com es treta d'un concert en directe, acaba amb aplaudiments del públic. En el nostre anar i venir, ara serà la música de Josep Haydn, coetani de Mozart, o sigui, tots dos pertanyents al classicisme, que ens farà passar una estoneta amb el fragment que finalitza el seu tercer concert per a violí i orquestra de cambra. Una música plena de virtuosisme i de caire alegre, però sempre elegant, tal com corresponia a l'època i a l'alta societat per qui es feien aquests concerts. I ja posats en ple segle XVIII, tindrem uns moments d'òpera de Wolfgang Amadeus Mozart, una elegant ària de la comtessa d'Alma Viva de les Noces de Figaro. Així comença el segon acte, amb un cant de resignació de la dona que sap que és abandonada sentimentalment pel seu marit, que corre darrere de la seva donzella, junt abans del seu casament. Mestressa i donzella es posen d'acord per escarmentar el comte. Les Noces de Figaro és una comèdia francesa de l'escriptor Beaumarchais que havia estat prohibida pel fet de que uns criats fossin capaços de donar una lliçó de modus a un noble. La Revolució Francesa s'estava gestant. Amb tot i això, Mozart va convèncer el mateix emperador d'Àustria de representar aquesta òpera degut a la seva qualitat musical. De fet, Mozart tenia raó. Va fer una obra mestra, tant musicalment com teatralment. Per acabar, us he triat un poema simfònic de Modest Mussorgsky, compositor del romanticisme rus que va escriure originalment per piano sol i que posteriorment va ser orquestrada per Nikolai Rimsky-Korsakov. Aquesta composició porta per nom Una nit en la muntanya pelada, inspirada en un conte de Nikolai Gogol, en la que un pagès es sorprèn per la contemplació d'una reunió de bruixes en aquesta muntanya, prop de la ciutat de Kiev. Aquesta composició segueix un ordre d'esdeveniments que comença amb la remor terrorífica que precedeix a la presència dels esperits del mateix Satanàs. Tot seguit hi ha una cerimònia tenebrosa coneguda com música negra mentre que les bruixes voleien al voltant del cim de la muntanya. En el moment més terrorífic de la reunió s'escolta la campana de l'església del poble. Aquest so anuncia el nou dia i els esperits i les bruixes fugen fent escarafalls. Una narració sense paraules que acabarà el concert d'avui.
Fins aquí l'edició d'avui de Magazine Clàssica, un programa de Jordi Sánchez per a Ràdio Bisbal d'Empordà i Ràdio Estel.
Ràdio Estel.